Ràdio Vilafranca.
Els divendres mirem cinema, en parlem, recollim les crítiques i avui, a més, glamour, perquè fem la porra dels Oscars. Marc Compte, bon dia.
Molt bon dia, Sílvia.
Aquesta catifa vermella que hem estat traient setmana rere setmana, ja tocarà guardar-la, perquè els Oscars aquest diumenge tanquen tota aquesta Season Awards.
Sí, sí, ha arribat la gran final, l'hora de la veritat de totes les especulacions, tota la carrera cap als Oscars tan famosa.
Va, ens mullem. Vam quedar que faríem porra, igual que fa la travessa dels Oscars del Kubrick. Aquí no hi ha regalets, només ens mullem i ens retratem una mica tots dos. Anem a millor pel·lícula. Per quina et decantes?
Jo he marcat Pobres criatures.
I em decanto per Oppenheimer. Estem a bàndols oposats, veig.
Sí, jo no he anat al corrent popular, que tothom crec que marca més Oppenheimer i tots els premis l'han marcat, però jo porto setmanes atrapat amb Que pobres criatures. És que et fa un sotrac, és molt curiós aquesta pel·lícula. Crec que és molt més cinema aquesta pel·lícula que Oppenheimer.
Jo m'he deixat guiar per l'estela de premis, veient com ha anat fins ara, aviam què passa. Millor direcció.
Aquí sí que tiro amb Christopher Nolan, que jo crec que sí que la Pobres criatures pot tenir les seves possibilitats, però crec que Christopher Nolan es mereix molt l'estatueta.
Aquí coincidim, jo també li dono a Christopher Nolan millor pel·lícula i millor director pel mateix film. Millor actor.
Segueixo amb la mateixa pel·lícula i també penso que serà el primer Oscar de Cillian Murphy, aviam si li toca ja o no.
Aquí coincidim, doncs. Jo sóc del bàndol Oppenheimer, també l'estatueta al millor actor per Cillian Murphy. Millor actriu?
Emma Stone, Pobres criatures, perquè és que fa un paper, és que... Sílvia, l'has vist, Pobres criatures, o no?
Clar, és que no l'he vista.
Clar, doncs mira-la, insisteixo, perquè...
He dubtat molt, entre Emma Stone i Lily Gladstone, i em decanto per Lily Gladstone de Los asesinos de la luna. Que al final no sé si rascarà massa aquesta pel·lícula en general.
No ho sé. Va sortir a recollir un premi...
Sí, s'ha endut un dels grans, un
temps,
BAFTA o un
sí,
d'aquests.
I va fer el discurs amb el llenguatge d'origen.
Tu has fet millor actriu secundària i millor actor secundari, jo
sí.
No? Què dius?
Actor secundari, he tingut una mica de dubte entre el Robert Downey Jr. i el Mark Ruffalo, perquè Pobres criatures també crec que fa un paper... O sigui, tot el repartiment... Inclús el William Dafoe, ja, si vols, tercer personatge, està molt bé. Però jo crec que, com ha anat amb molts premis, el Robert Downey Jr., jo crec que s'emporta l'Oscar.
És que fins i tot el De Niro podria rascar aquí. Però, clar, sí. Donar-li actor secundari a De Niro fa lleig, no?
Segurament. El que tinc descartat és el Ryan Gosling. Jo crec que no li toca.
Al final punxarà Barbie.
Sí, millor pel·lícula és que té una competidora molt potent com és Oppenheimer i poder rascar amb millor banda sonora.
I millor actriu secundària, amb què et quedes?
Aquí he tirat per Damien Joy Randolph, de Los que se queden, que va guanyar ja un premi. Tenia el dubte amb Jodie Foster per la seva carrera i també amb Emily Blunt a Oppenheimer, però que no em va acabar de crear molt l'atenció al seu paper.
Jo he vist la pel·lícula de la Jodie Foster, Nayad, i haig de dir que m'ha agradat molt, que està molt desacomplexada, gaudint de l'edat que té, tant ella com l'Annette Bening, i que estan fantàstiques, però no sé si per un Òscar. I millor pel·li internacional, aquí coincidirem, no? Perquè ho farem amb el cor, no amb el cervell.
Sí. Aquí anem amb Societat de la Nieve,
mort.
Fins al final.
Amor, Bayona i Societat de la Nieve. Bé, tots aquests dubtes s'esvairan aquest diumenge a la matinada. No sé si t'aixecaràs a veure la gala o ja t'ho miraràs l'endemà.
Bueno, m'ho estic pensant, m'ho estic pensant. Poder ho acabo fent.
Aquesta és la nostra porra, ja ens hem mullat. Recordem que fins el dia 10, no? Fins diumenge. Sí, fins al 10, sí, sí. Es pot fer la travessa dels Oscars, el Kubrick.
Milers de premis, tot de col·laboradors, que hi ha espectacles, menjar, experiències, llibres, que hi ha un munt de coses.
Molta cultura.
Està molt bé.
Mulleu-vos i feu la vostra porra, que es pot fer online i és molt pràctic. I abans d'entrar a tafanejar les estrenes d'aquest cap de setmana, volem parlar d'un parell de pel·lícules que recomanàvem la setmana passada i que ja s'han estrenat, començant per una que tothom en parla meravelles, i ara el Marc hi dirà la seva, que és Dune 2. Quina força que té aquesta música, que et transporta immediatament al desert, a la sorra, pendent de si et surt una oruga, un cuc d'aquells per darrere.
Són enormes.
Sí, sí. Què, t'ha agradat?
M'ha agradat molt. De fet, l'altre dia ho vaig comentar amb els amics que vaig anar i tal, que ostres, xoca molt, visualment és espectacular tot el treball que hi ha d'imatge. La banda sonora amb tens Hans Zimmer, per tant 80% de probabilitats que et sortirà molt bé. Fins i tot jo notava a la sala com passaven certes coses i et vibrava, una vibració que no era que et saturés el volum, sinó que hi havia la sensació aquesta de vibració. Els actors estan, jo crec que molt bé, sobretot Timothée Chalamet, ara mateix crec que és el seu paper ja estrella, perquè comença, no és un personatge pla, va creixent molt a la pel·lícula.
Es va tornant molt messiànic, no?
Sí, sí, sí. El Bardem dona un toc, no podem fer spoilers, però que és molt, un toc divertit. A mi em va agradar molt la seva interpretació, sap agafar-se molt bé a la cultura de la pel·lícula. Zendaya també acompanya molt bé, tots els altres, el Austin Butler, fa una transformació que dona molta por a la pantalla, és totalment calvo, blanc, sí, no té ni color de pell, quasi. I després hi ha la transformació de, em falta un personatge, que no me'n recordo com, del nom de l'actor, que maquillatge s'hi va estar 8 hores i eren està 8 hores amb el vestit aquest, aquesta transformació com de personatge, i 2 hores per treure-s'ho després. I llavors has d'anar prenent pastilles pel lavabo, pel menjar, tot. O sigui, hi ha una currada aquí bastant guapa. I ja està, per exemple, vaig trobar un article de Fora Pantalla, la química que hi ha amb Bardem i Chalamet, que mútuament hi havia molta...
Es tiren moltes floretes, no? Sí, estan encantats, sí, d'haver-se trobat.
El Timothée li diu, per exemple, en pel·lícules com No es país para viejos, on també coincideix amb un altre actor de la pel·lícula, de Dune, i al revés, el Bardem diu, ostres, que em vaig impactar molt en pel·lícules com Call Me By Your Name o Beautiful Boy, però amb la de Wonka aquest any, diu, l'he vist jo sol, amb els nens, amb els amics dels nens, amb el qual li va encantar, no? Pues hi ha molt bona química d'aquesta pel·lícula i es nota que no sé quin actor ho deia, diu que miraves i deies la Florence Pugh, tot el repartiment que hi havia, i dius, això no passarà més. I es nota.
No se t'ha fet llarga, perquè són gairebé 3 hores.
No, jo crec que està molt ben repartida de temps. Va passant molt bé, va situant molt bé totes les zones, va tractant els temes una estona cada... allò, guerres, moments més culturals, moments religiosos... Molt bé, crec que està molt ben treballada.
Clar, jo tinc l'opinió de canalla de 14 anys, que els hi ha sobrat una hora, em van dir. Però, clar, és la generació TikTok. Què vols? Encara com van entrar a la sala de cine sabent que durava 2 hores 40 o 2 hores 45, no?
I tinc el dubte de que, clar, per l'any que ve, jo crec que no sé si ja entra pels següents Oscars. Està com a un any vista.
Clar,
si ja
està allà al mig, no?
Sí.
Bé, i hi haurà Dune 3, no? Warner encara no ha donat el vistiplau, però... Volem ja, Dune 3, no?
Ja, final obert.
Final obert per seguir, no?
Se'ls pot dir, perquè hi ha 4 llibres, es pot dir, per tant... Sí, sí.
A Villeneuve diuen que li agraden especialment el so i les imatges més que els diàlegs, i que això es nota molt a Dune 2. No sé si n'has estat conscient de l'èpica de la imatge, no? Tant si és una batalla com el desert.
Sí, no. Sí, el desert és que no te l'acabes. És espectacular. Tu et sents que estàs allà, que no te l'acabes, aquesta respiració, la falta d'aigua... No, és espectacular, sí.
En tot cas, chapeau per Denis Villeneuve, perquè és un desafiament majúscul, és adaptar allò que és inadaptable i ho ha fet amb excel·lent, amb nota. I l'altra pel·lícula que volíem comentar, que també recomanàvem i en parlàvem la setmana passada, tu deies que era la gran tapada dels Oscars, és American Fiction, que ja l'hem pogut veure tots dos per fer els deures abans dels Oscars, tot i que no li hem donat pas estatueta, ni tu ni jo, a la porra.
No, perquè va molt ben acompanyada per competidors bastant potents. Està molt bé la pel·lícula, crec, perquè tracta molt bé el tema de la comercialització del problema racial dels Estats Units, no? Que un autor negre entengui un llibre i expliqui històries del seu barri de petit i llavors la gent de pell blanca dels Estats Units ho compra perquè sent que així participa en conscienciar-se.
I tracta, calés.
I fan calés a saco, exacte. Clar, parlen d'unes xifres i...
Desorbitades, sí.
Una pel·lícula...
Tot s'hi val, no? Ell al principi és reticent i es nega a fer un llibre negre, com li demanen els editors, però quan entra en el joc va fins baix.
Sí.
Amb el títol del llibre...
I això està... Jo crec que ho tracta molt bé amb aquest toc d'humor que està molt ben tocat, aquesta crítica, però amb una mica d'ironia. I crec que molt bé la pel·lícula.
Ell està molt bé, l'actor està molt bé... Però, clar, com tu deies, té grans competidors, grans pel·lícules, i tot i que és molt recomanable, jo també l'he gaudit molt, no la veig recollint estatuetes a tutti pleni. Però molt recomanable. La teniu a Amazon?
Sí, correcte.
American Fiction, ha anat directe a plataforma. I anem a repassar les estrenes, les pel·lícules que arriben a la gran pantalla. Amb quina comencem?
Kung Fu Panda 4.
Oh, es hora de dar el siguiente paso en tu viaje.
Ya no seguiré siendo el guerrero del dragón.
Ascenderás a ser líder espiritual del Valle de la Paz.
Paz interior. Paz interior.
¡Fuera de mi playa, mantarraya!
Dims un al vapor y salsa de soja que dé sabor.
Nah, si es que se me va, no me concentro.
Tae Long, soy muy fan. Cuando posea el kung fu de todos los maestros villanos, nadie se atreverá a cuestionar mi poder.
Ni siquiera el gran Guerrero del Dragón.
¿Quién es esa?
La más poderosa hechicera cambia formas. La camaleona.
¿Y cómo encuentro a esa? La camaleona.
Te llevaré directamente hasta ella.
¡Ah! ¡Ellos son un ejército!
Pues tendremos que conseguir uno nosotros.
¿Qué lugar es este?
Los mayores maleantes viven aquí.
¿Eres una delincuente?
Pareces sorprendido, no sé por qué.
Cuidado con los fuegos artificiales, niños.
La violencia nos hace cosquillitas.
¿Ayudaros por qué? Podemos derrotar a la camaleona. ¡Juntos! Soy el guerrero del dragón, eso es lo que soy. ¡Chacabrú! ¿Qué sabré yo de ser un líder espiritual?
¿Qué tienes en la mano?
¡Una galletita!
Fuiste elegido para ser algo más de lo que ya eres.
¿Cómo lo queréis? ¿Rápido e indoloro?
¡Ya!
¿O lento y doloroso?
¡Lento y doloroso!
Torna amb por, torna Kung Fu Panda. Aquesta és la 4, ja.
Feia 8 anys que no teníem pel·lícules de DreamWorks de Kung Fu Panda.
Ui, han passat molts anys, no?
Sí.
Normalment ho exploten més sovintejat.
Sí, no sé què els he agafat ara per tornar-ho a treure, però jo encantat perquè molt fan d'aquesta saga. O sigui, el Po és un personatge que a mi m'encanta. I de petit no, perquè tampoc fa 8 anys, però...
Ja estaves crescudet, eh?
Sí.
Com vas veure la 3.
Però, ostres, és que m'agradava molt, era molt
divertit. És entranyable, sí.
Un espanta que dius, no ho pots fer, arts marcials, i de cop que va ser al carrer del dragó, doncs feia la seva gràcia, no? Amb aquesta pel·lícula s'enfrontarà a una nova guerrera. Primer, ell ve de ser el guerrer del dragó, que és el camí que va fer en aquesta primera i segona pel·lícula, i ara s'ha de convertir, ha de passar el testimoni al següent per convertir-se en un líder espiritual. Fins aquí tot bé, quan de cop apareix que hi ha la nova enemiga, la camaleona, que és capaç d'absorbir totes les habilitats a qui s'enfronta. De fet, apareixen enemics antics i absorbeix les seves habilitats.
M'agrada aquest personatge.
Sí.
Està treballat. Sí.
Està molt ben treballat. És que fins i tot apareix un moment al tràiler que agafa habilitats del por. Per tant, serà bastant interessant de veure cap on surt, però sempre amb les seves aventures, amb les ganes de menjar, l'humor aquest descomplexat. Per tant, pel·lícula per tots els públics, molt interessant.
Doblada al castellà amb la veu de Florentino Fernández.
Sí.
Que l'altre dia... L'original també és un crac, no?
L'altre dia va sortir que és capaç de modular la seva veu i té un personatge o altre. Sí, sí. Ara no recordo l'altre, però sí, ara m'has fet el clic.
El clic. No cal haver vist les pel·lícules anteriors...
No.
Podreu seguir bé l'argument i, a més, a l'inici presenten una mica els personatges que cal conèixer. Però si abans d'anar a la Kung Fu Panda 4 voleu revisionar, les teniu sobretot a plataformes, bàsicament estan totes a Apple TV+. I, de tota manera, pel que fa als personatges que acompanyen el Po, els seus companys, aquí sí que hi ha un relleu generacional i es renoven i força. Entranyables els conillets.
Sí, també. Això
tan dolços ells, demanant que siguis cruel i que sigui lent i dolorós, com hem pogut sentir. I porta oberta a nova pel·lícula, diuen, a les 5. No trigaran 8 anys, perquè si ho fan, diuen que serà ben aviat.
Pues encantat.
Anem per més històries.
L'extorsió.
¿Estás nervioso? No estás nervioso. Va a estar todo bien.
Muy buenas noches, señoras y señores pasajeros. Aquí les habla el comandante Alejandro Petrosian.
Seguramente no entendés nada de por qué estás acá, ¿no? Podríamos denunciarte. Nosotros preferimos que sigas volando y nos ayudás sacando alguna cosita del país. No sabría decirte cuántas.
Estoy colaborando para los servicios de inteligencia de acá de Seiza.
¿Colaborando cómo? ¿A cambio de qué?
Soy director nacional de la policía aeroportuaria. ¿Qué pasa si te abro la valija ahora? ¿Con qué me encuentro?
¿Qué pasa si yo no quiero sacar esa valija?
¿Qué haces, Novak?
¿Tenés que parar?
¿Cómo paro, caro? Me estoy volviendo loco, de verdad.
Si le contás a alguien lo que estuviste haciendo, vamos a tener que responder.
A reunir con mi amigo. Si no te llamo esta noche, nos vemos mañana en esa isla.
L'extorsió que va passar per Sitges.
La vaig anar a veure. De fet, l'he inclòs perquè quan vaig veure les estrenes dic, calla, que la vaig veure al Festival de Sitges. I van venir a no sé qui de la direcció, no sé, el director no crec, però va venir a personal de la pel·lícula, per dir-ho així.
A defensar-la al festival.
Sí, bueno, sí, a presentar... Està bé perquè allà et presenten... Abans de posar-te la pel·lícula, acostuma a venir algú de l'equip tècnic i a explicar algunes coses curioses amb tot el públic. I està molt ple. La pel·lícula està... és molt interessant, és dinàmica, està bé.
Van aplaudir bé, al final?
Sí. No, allà la gent super entregadíssima. I el Guillermo Francella, amb aquesta pel·lícula, jo crec que ho fa molt bé. Sap transmetre molt bé el tema emocional d'aquests nervis, aquest estrès,
aquest
agobiament
neguit, no?
Constant. I de què va la pel·lícula, una mica amb aquest tràiler. Ell és pilot d'aerolínies d'Argentina, està a punt de jubilar-se i porta molts anys volant. Té una trajectòria impecable, però hi ha un examen mèdic que li ha saltat una petita tonteria de l'audició de les orelles. Però està tenint una amant, i aquesta amant és la infermera que li controla tot aquest tema, amb el qual li ha canviat alguns aspectes perquè segueixi volant. Això ho veuen certes autoritats, que és com el servei d'intel·ligència situat a l'aeroport d'Argentina, i li diuen que passi certa mercancia volant d'Argentina a Madrid. I així anar fent la policia aeroportuària ho té bastant controlat, sap que passen aquestes coses i intenten mediar pel mig. A partir d'aquí, tota la pel·lícula.
Així, en clau argentina, com és la pel·lícula, diuen que Guillermo Franchella està immenso i sí, que la pel·li està bé, que són 105 minuts i que manté l'interès de principi a final. Chapó, doncs anem per una altra història.
Los pequeños amores.
¿Cómo se te ocurre ponerte a pintar ahí fuera con una escalera? Es que no entiendo por qué no llamas a un pintor.
Porque son unos careros.
Pues se le paga y ya está, como hace todo el mundo.
¿Le has hecho vinagre?
No sabe nada.
Cuidado.
¿Cuánto te han pedido?
2.000.
¿2.000?
Mañana hablo con ellos.
Mamá, por favor, qué vergüenza.
Vergüenza les tenía que dar a ellos 2.000 euros por darle a la pistolita esa.
Torna Celia Rico amb una història amb dones com a protagonistes, mares i filles.
Narra la història de la Teresa, que és que per ajudar la seva mare, que ha patit un accident i requereix cures, doncs canvia els plans que tenia previstos per les seves vacances. La seva mare, l'Anny, està incapacitada de la cama i no té molta mobilitat, i amb aquest motiu la Teresa haurà d'ajudar la seva mare amb la majoria de les coses. Aquí totes dues passaran juntes un estiu molt calorós en què no aconseguiran posar-se d'acord en gairebé res, ni tan sols en les coses més senzilles. I tot i això, a la convivència que forçada remourà moltes coses més de les esperades, i la Teresa viurà al costat de la seva mare situacions reveladores que no es esperava.
Una pel·lícula de Celia Rico que retrata amb franquesa aquests matisos de la dona en diferents etapes de la vida, en aquest cas mare i filla, i destaquen que captura l'essència de petits moments quotidians que constitueixen, al final, les nostres vides i relacions. I una última recomanació en clau 8M.
Les quatre hijas.
Creo entender que soy como el personaje de Rose en Titanic. Durante la película, ella se dedica a contar su historia y unas actrices nos interpretan. Soy Rose.
Olfa tiene documental tunisià, candidat a l'Oscar. Quin còctel.
Sí, explica la història de la vida d'Olfa, tunisiana i mare de quatre filles, que es desenvolupa entre llums i ombres. Un dia els seus dos fills grans desapareixen i quan s'assabenta que s'han unit a Alicis, ha d'aprendre a bregar amb els nous sentiments de dolor i culpa juntament amb les dues filles petites. Aquesta pel·lícula, com deies, nominada a l'Òscar a millor documental, per suplir l'absència de les dues filles, la directora, Kauzer Benania, recorre a actors professionals i estableix un vincle cinematogràfic destinat a revelar la història d'Olfel i les filles. Un viatge íntim que desborda esperança, rebel·lia, violència, transmissió, sororitat i que posa en qüestió els fonaments de les nostres societats.
Diu Fotogrames que agradarà als fans de la Messias que no tenen por a la realitat. La tenim a l'Assassí, no?
Sí, avui en col·laboració amb el Servei d'Igualtat i Cooperació de l'Ajuntament de Vilafranca amb motiu del 8M.
Marc Compte, moltes gràcies. Que vagin molt i molt bé els Oscars. Divendres els repassem. Adéu.
Merci.
Són 11:45.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Molt bon dia. En aquest punt horari és moment d'acostar-nos per darrera vegada al Penedès en xarxa a l'actualitat d'aquest divendres. Des de la redacció d'aquesta casa us parla Sergi Anson. Començarem recordant que Calafell redobla l'aposta per la sostenibilitat. El municipi impulsa de fa anys polítiques en aquest sentit, però ara està redoblant l'aposta i portant-la també a tots els àmbits i fronts. L'alcalde de Calafell, Ramon Ferrer, explica que no és un tema o un altre, sinó moltes accions en diverses línies, de la renaturalització de les platges i els torrents
a l'estalvi energètic i a projectes socials i de participació, i fins i tot, deia també, a la formació ocupacional. Altres projectes en marxa se'n poden destacar aquesta renaturalització de les platges per tenir o per retenir la sorra, per preservar les zones també de bany i contenir els temporals, també en el cas dels torrents per reduir l'efecte de les riarades quan plou, i també un nou pla de mobilitat urbana sostenible en foment del transport públic. També expliquem que Sant Llorenç d'Hortons es prepara per celebrar el 8M. Enguany, la Regidoria d'Igualtat d'aquest municipi ha preparat un programa d'activitats per aquest cap de setmana, per tal que el màxim de població pugui sumar-se a les propostes i celebrar entre tots aquest Dia de la Dona. Així, demà, a les 10 del matí, s'inaugurarà un mural fotogràfic al Centre Cultural Joana Raspall, que explicarà qui era aquesta poetessa i mostrarà també algunes de les seves obres poètiques. A les 11 es presentarà el llibre Les 21 Madones de Can Llopart de les Alzines, d'Elisabet Font, i seguidament actuaran els Vailets de Gelí. Dels actes del 8M s'acabaran diumenge amb dues propostes. A 3:15 del matí es durà a terme la desena Caco, el caminar o córrer, mentre que a les 5 de la tarda es celebrarà a la sala l'espectacle de diversitat familiar Estereotips. També volem explicar que l'Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya ha lliurat al Jazz Club Vilafranca el Premi Associacionisme 2024. El passat 5 de març, Ricard Parera i Roger Martínez, membres de la Junta del Jazz Club, rebien la placa que distingeix l'entitat per la seva trajectòria d'aquests darrers anys a l'hora d'organitzar concerts d'una manera continuada, fins i tot en els moments més durs de la pandèmia. L'acte es va dur a terme a la Sala 3 de la Jamboree Jazz de Barcelona, de la mà d'Adrià Claramunt, que és directiu d'aquesta Associació de Músics de Jazz i Música Moderna de Catalunya. El Jazz Club Vilafranca actual, recordem-ho, va ser fundat el 17 de febrer de 2006. Vilafranca i el jazz ja tenen una història en comú que comença als anys 30 del segle passat. I acabarem tot recordant que aquest diumenge 10 de març hi ha programada una nova visita guiada gratuïta a la Torre Medieval de Moja. De fet, és la segona de les que s'han programat aquest 2024. L'inici s'ha fixat a les 12 del migdia i les inscripcions es poden fer a turisme@olerdolà.cat. La Torre de Moja va ser construïda, recordem, com a punt de defensa avançada del castell d'Olèrdola. Documentada per primera vegada l'any 981, la seva aparença s'ha anat variant seguint la història dels diferents propietaris que ha tingut, passant des del monestir de Sant Cugat del Vallès fins a la família Copons, marquesos de Moja, durant el segle XVIII. La visita permet també gaudir de les espectaculars vistes que es poden veure des de la coberta de la torre.
Penedès en xarxa.
Ara passen 4 minuts de 11:45.
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Aquest 8 de març tancarem programa parlant amb una dona, l'Isabel Ullate. Aquesta olerdolenca d'origen presenta aquests dies el llibre El noi de l'autobús, un volum que permet resseguir la història d'una companyia de transport col·lectiu de viatgers i recull fins a 24 testimonis, i és tot un viatge per la història recent del nostre país. Parla amb la Isabel Ullate des de Canal 20 el nostre company Raimon de Cara.
Ens acompanya l'Isabel Ullate. Què tal? Molt bon dia, Isabel.
Molt bon dia.
Que acaba d'estrenar, de presentar un llibre.
Exactament.
Un llibre que és tota una vivència d'una empresa i que a través d'aquesta empresa segurament en bona part es pot resseguir els canvis que ha viscut el país.
Sí, 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 pràcticament. A partir, a través d'una família i una empresa volcades en el món del transport, podem resseguir la història de la socioeconomia a Catalunya, així com la història del transport a Catalunya, i com que es fa molta contextualització històrica, història en general, tant local, de les comarques en les que intervé el servei de transport, com general, del país, universal.
El llibre porta per títol El noi de l'autobús, i aquest noi de l'autobús és el teu tiet, era el teu tiet, i el llibre és el compliment de la seva darrera voluntat.
Sí, exactament. Ell era sabut a la família que havia tingut el desig d'escriure, de deixar reflectit per escrit la història de la família i de l'empresa, i malauradament va morir molt prematurament. I, però vaja, un cop passat el dol, la família en general, però especialment la seva vídua, la Mercè Valls Clavé, doncs van posar fil a l'agulla i com a promotora ha fet possible que es publiqués aquest llibre, en tot cas que jo hi pogués dedicar uns anys de treball, i aliada està clar amb l'empresa que aleshores encara donava servei, l'empresa Montbus, i doncs això va fer possible que jo pogués treballar-hi uns anys, i finalment, després també d'uns anys d'aturada, que es pogués publicar. La promotora, la Mercè Valls, junt amb la seva nora, la Bea Quintana, també amb la col·laboració que s'han servit dels fogons del Senent, l'actual negoci que tenen a Sant Pere de Ribes, i evidentment amb el suport de tots els fills i de la família en general.
I ressegueixes aquesta història d'aquesta companyia de transport que va canviant, que evoluciona, inclús el propi nom també va variant.
Sí. Clar, com que té més de 100 anys, és quasi inevitable que hi hagi algun canvi de nom en algun moment, i així és. Com que neix al pont d'Armentera, a l'Alt Camp, a prop de Santes Creus, Valls, Alió, Querol, Aiguamúrcia, vaja, es diu com agafa el nom, com acostumava a passar aleshores les empreses, Hispano, seguit del nom de la població, Puntorrina, perquè el gentilici del pont d'Armentera és Puntarrí, Puntarrina. El que passa que en aquella època es castellanitzava i va agafar aquesta O, Puntorrina. De tota manera, si avui dia anem al pont d'Armentera i Rodalies, veurem que els hi diuen Puntarrins i diuen Hispano, Puntarrina. I en el llibre, de fet, s'utilitza indistintament. Llavors, hi ha una derivació, el canvi més gran que hi ha, a més dels canvis de noms, és el canvi d'atracció animal a atracció mecànica. Comença amb carros i cavalls, perquè estem parlant de finals del segle XIX, i comença com a transport de mercaderies, de correus i algun viatger. Comencen com a arracaders, és un ofici que explico en el llibre, perquè forma part de formes de vida extingides i que sempre són interessants de recuperar i ens poden aportar molt i ens poden instruir molt. I després, aquest primer canvi que em referia és el canvi de transport animal a atracció mecànica. Atracció mecànica deixa de banda ja l'atracció animal, i amb això també canvia, és el primer canvi de nom. Aleshores es dirà Josep Maria Monasterio Transports, i s'ajunta gairebé amb aquest nom més conegut, que és Transports Monasterio. En el llibre, en el subtítol, l'anomeno només Transports Monasterio, perquè diguem que són els principals, però de fet durant la història de l'empresa hi ha diferents marques amb les que es van coneixent. I finalment, Transports Monasterio es converteix en Montbus. És un Montbus que, ja, per tant, va néixer...
Ja és la marca que és més coneguda, segurament, pels penedesencs.
Sí, exacte. Val a dir que va deixar de donar servei entre el 2019 i el 2020, perquè no es confongui amb un actual Montbus que dona servei també aquí a la comarca. No és aquest Montbus, s'escriuen diferent. De fet, el Montbus dels Monasterio és això, acaba de donar servei el 2019-2020. Comença abans del 1890 i acaba cap al 2020.
Per què tanca l'empresa?
Bueno, per unanimitat, especialment la vídua del Pau Lluís, que té el desig ja que havien compartit amb el seu marit, amb el Pau Lluís Monasterio, de que els fills poguessin gaudir de tot l'esforç de les seves vides, perquè evidentment un projecte com Transports Monasterio no el va fer sol el meu tiet, sinó que és una empresa familiar, i a banda d'això I per tant, hi ha cosins, hi ha germans, hi ha avis, hi ha tiets, però a banda d'això, el meu tiet va tenir el suport així impagable i emocional i en tot moment de la seva dona al costat, i per tant, això ho dèiem per...
Pel tancament.
Pel tancament.
Una empresa tan arrelada al territori que al final no sobreviu.
Sí, sí, sí. Doncs això, per unanimitat, especialment per la Mercè Valls, per decisió de la Mercè Valls i dels 5 fills hereus que formaven societat, doncs decideixen vendre l'empresa i actualment sembla que dona el mateix servei o aproximadament el mateix servei l'empresa Plana.
El noi de l'autobús és un llibre editat per Edicions i Propostes Culturals Andana. La presentació s'ha fet aquesta mateixa setmana en societat aquí a l'Alt Penedès, a Vilafranca, però ja s'havia pogut fer un tas de presentacions fa uns dies també en altres comarques.
Sí, vam començar al Pont d'Armentera, a l'Alt Camp, perquè era la presentació estrella, és l'origen de la criatura, sí, de l'empresa, de la família. També van néixer allà els primers monasterio que apareixen. I després hem seguit pel Maresme, en aquest cas perquè jo ara em trobo residint allà i era com fàcil i àgil poder fer una segona presentació allà abans tinguéssim planificades les que volem fer per aquí pel Penedès i el Garraf, seguint tot el circuit que feia l'autobús o bona part del circuit que feia la línia d'autobús. I per tant, sí, sí, la d'ahir a Vilafranca va ser la tercera. I bé, fem una valoració molt positiva, amb una resposta molt d'agrair dels vilafranquins, dels penedesencs.
Tu ets olerdolenca d'origen, de Sant Miquel, i també has planificat presentacions aquí al municipi, una presentació a Sant Miquel d'Olèrdola.
Sí, 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 de fet la de Sant Miquel la vam començar a planificar fa molt de temps ja amb l'Ajuntament d'Olèrdola, i també per donar-li la importància i el protagonisme que li volen donar, en aquest cas la Fina, l'alcaldessa i els regidors, doncs van proposar de fer-ho durant la Setmana Cultural que està prevista organitzar a motiu de Sant Jordi, la Setmana Cultural a Olèrdola, i evidentment a mi em va semblar una proposta genial, perquè per a una escriptora presentar per Sant Jordi és el Nova Mas, és el súmum. Per tant, molt contenta de poder-ho fer al meu municipi d'origen i amb unes dates tan assenyalades com Sant Jordi i el Dia Internacional del Llibre, vaja.
Ho hem comentat abans, hem de subratllar-ho. No és només la crònica de l'actuació d'una empresa, sinó a través d'aquesta empresa on pot resseguir mirant aquest autobús com ha canviat, com va canviant el país, perquè reculls fins a 24 testimonis. És la feinada que abans esmentaves.
Sí, 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 exacte. És una de les coses que ens ha portat a invertir-hi molt de temps i esforços, perquè creiem que valia la pena de recollir els testimonis tant de treballadors, familiars, amics, usuaris, extreballadors, per descomptat, de la Hispano-Punturrina o de Transports Monasteri o de Montbus, amb la qual cosa vam dedicar-nos a desplaçar-nos per bona part de la geografia catalana buscant aquests testimonis, la majoria a l'Alt Camp, tot sigui dit, però vaja, també a altres llocs, i tenim la sort d'haver pogut recollir el testimoni de persones que ja aleshores tenien 80, 90 anys, 70, per tant, algunes persones que avui dia ja no hi són, i queda recollit el seu testimoni i amb tota la seva riquesa i amb totes les seves aportacions queda recollit en el llibre. No només els familiars i els veïns n'estan molt, molt orgullosos i contents de poder tenir aquest record per escrit, sinó que nosaltres mateixos, la tieta, la promotora, jo com a escriptora i tots plegats els implicats en el projecte, ens fa especial il·lusió això. I llavors una altra cosa que també va portar igual de feina i que és molt, molt determina molt el llibre i el caràcter que tindrà i això, és que fem una tasca de documentació molt, molt important, perquè totes les dades que surtin tinguin un rigor històric i documental això, prou rigorós. I aleshores, aquí molt, molt d'agrair tota la col·laboració quan ens hem desplaçat a registres parroquials, a registres civils, a registres episcopals, per tant elaborar l'arbre de la família i els arbres parcials de la família, com a l'Arxiu Comarcal de Valls, per exemple, per reunir documentació relacionada amb els registres dels vehicles que havien tingut els Monasterio, la Hispano Punterrina, Transports Monasterio, quan encara operaven a l'Alt Camp, i tota mena de documentació relacionada amb el transport.
Entre aquests testimonis hi ha algunes vivències que es poden llegir al llibre molt, molt sucoses i que donen idea de la importància a l'hora d'organitzar els horaris de la vida quotidiana i d'esdeveniments rellevants en la vida de qualsevol persona, com casar-se, no?
Exacte.
Moltes vegades es posava l'hora, es fixava l'hora del casament en funció de quan s'havia d'agafar el bus per fer el viatge de noces.
Sí, sí, sí. És que fem anar aquesta anècdota especialment perquè, a banda de ser molt fresca i simpàtica, el Carles Prats, el va viure l'anècdota i el que ens la va explicar, l'explica molt simpàticament i amb molta il·lusió, i ens agrada utilitzar-la perquè, a banda d'aquest caràcter, indica molt la importància que el transport va tenir, i de fet, si ho penséssim avui dia, que pot tenir a les vides de les persones, de les poblacions, i en el desenvolupament personal i professional de les persones, i després també de les comarques i, per extensió, amb el territori, fins al punt de, com diu aquesta anècdota, enmarcada, doncs, això a mitjans de segle XX, que les persones es casaven en els poblets de la zona, com en tants altres poblets de Catalunya, en funció de l'horari d'autobusos, perquè això garantia que poguessin agafar el primer autobús, el primer que poguessin agafar per a començar el més aviat possible el viatge de noces. I si això volia dir llevar-se cap a quarts de cinc per casar-se a les cinc i està a punt de marxar amb l'autobús cap a Calafell, que aleshores es feia molt el viatge de noces en aquella zona, o bé per anar a Calafell per agafar el tren fins a Barcelona i fer el viatge de noces a Barcelona, o sortir des de Barcelona cap a on fos en funció de les possibilitats, doncs es feia així. I amb tantes en tantes anècdotes que s'expliquen al llibre, s'evidencia aquesta... aquest paper determinant del transport de viatgers.
Perquè era molt més que un vehicle de transport, un mitjà de transport.
Sí, sí, sí. El cert és que arribava a formar part tant de la vida de les persones, i la concepció també econòmica, empresarial, ha canviat tant en tants anys, parlem de 100 anys enrere cap aquí, més de 100 anys, de fet, i aleshores la concepció del Pau Lluís, per exemple, que som qui acabem el llibre, el Monasterio Figueres. Clar, ell va morir el 2011 i vaig decidir acabar el llibre en aquesta data, tot i que després hi hem dit que continua uns quants anys més encara en actiu l'empresa, però vaig decidir canviar aquesta data i llavors, per tant, explico les diferències de concepció empresarial. I té a veure amb això que deies, oi? Que el transport no era un mitjà o un instrument més, sinó que formava vida de les persones, i la concepció de l'empresari, i crec que en general i en concret del Pau Lluís, passava per, sobretot, més que per fer diners, per donar un servei al ciutadà, per donar un servei públic, oferir un servei de qualitat, combinant servei privat per acompanyar equips de futbol, grups d'ensaires, sardanistes, grups esportius en general, equips esportius en general. Feia més un servei privat, però també, diguem que el servei principal i així el que té l'ingredient més emotiu i vocacional era el servei públic de transport de passatgers.
Insistim també en aquest concepte, més enllà d'aquestes anècdotes molt sucoses, amb molta substància, doncs aquest aquest esforç que fas de contextualitzar el moment, perquè un pot, repassar doncs, d'esdeveniments rellevants del segle XIX i el segle XX i a l'inici del segle XXI.
Sí, sí, això ve molt donat perquè després de fer diverses provatures vaig veure que el millor que podia fer era que el que expliqués el llibre fos el meu tiet, el noi de l'autobús, i jo li donava veu. I aleshores el que havia de fer era reflectir al màxim la idiosincràsia, la personalitat del meu tiet tal com jo el recordava i tal com jo m'hi havia relacionat. Evidentment no sóc la persona que ni que el va conèixer més ni durant més temps, però sí que el vaig conèixer molt i el vaig tractar molt, era el meu padrí de bateig, i a més, com que el meu pare va morir també molt prematurament, doncs va voler fer així, amb totes les conseqüències, la figura de padrí, per tant m'hi vaig relacionar especialment, i això em va permetre, a l'hora de donar-li veu en el llibre, sentir-lo molt, més que crear un personatge, el vaig sentir, el vaig recordar com era, i he intentat que el caràcter que es reflecteix en el llibre sigui molt semblant al que jo recordava d'ell. I llavors, com que ell havia anat a la Salle, ell va néixer el 1947, o sigui que va tenir una educació privilegiada a l'època perquè va estar interna a la Salle de Tarragona, tenia molts interessos. A banda de que li corria la benzina per les venes, i el seu principal interès era el transport, les carreteres, el motor, els autobusos. Era molt capaç de parlar de temes sobre, a causa de la formació tan completa que havia tingut, de temes històrics, de geografia humana, i la manera, diguem, de retre-li homenatge a aquest interès que tenia, que he trobat en el llibre, és contextualitzar molt històricament. Llavors, si el primer monasteri vingut a Catalunya procedent de Burgos va venir destinat a les guerres carlines al Berguedà, a la Primera Guerra seria, per dates, doncs explico què és això, què va representar i què va ser això de les guerres carlines. Si després l'època de la Guerra Civil va marcar un abans i un després en el transport de passatgers, doncs també intento reflectir-ho en el llibre, parlant de què va representar la Guerra Civil i la postguerra, molt, molt important, la postguerra pel món del transport, el que va significar, doncs també. I ja més modernament, amb el meu tiet al capdavant, que va representar l'àlbum turístic del Garraf, començant per Santiago Rusiñol i el Cau Ferrat i a Sitges, i els viatges a Sitges i a tots els que es feien fins a Barcelona, i continuant per Vilanova, per Sant Pere de Ribes i tota aquella zona. Llavors, és això que deia, és el que possibilita que el llibre transcendeixi d'aquesta primera història local i de família i d'empresa que volia ser, que ja era un gran valor, ja n'hi havia suficient, però vam voler anar més enllà amb aquesta idea de donar veu al Pau Lluís i que transcendís la història doncs, del país i universal, en tant que surt la Guerra Civil Espanyola i tot el que a la repercussió que va tenir a nivell internacional i les reaccions internacionals a la Guerra Civil Espanyola, i etc.
Isabel Ullate, que troba aquestes històries tan interessants, que estira el fil, de manera del seu entorn més immediat, de manera molt propera, perquè hem de dir que el seu primer llibre va estar dedicat al seu besavi, el Pere Clavé Bruna.
Sí, exacte. Segur que aquest llibre, aquest primer llibre, m'ha influenciat molt, perquè com que el llibre d'Olèrdola, Pere Clavé Bruna, en el seu temps, en el seu medi, encarregat per l'Ajuntament d'Olèrdola d'aquella època, pels vols de l'any 2007, ja vaig pensar que el millor que podia fer era recollir molts testimonis de la gent gran, de les persones grans. Aquí també això es deu a un interès personal i a un valor molt important que dono a les persones grans, als avantpassats que tenim entre nosaltres i els que vam tenir, i per tant aquest interès de recollir els testimonis que no es perdin. I llavors, com que ho vaig fer amb aquest primer llibre, a Olèrdola, Jo crec que ja ho tinc registrat i de seguida que vam començar a pensar en el llibre del noi de l'autobús, una cosa que tenia molt clara, si ho feia possible tot plegat, era recollir testimonis també, començant per la gent gran i continuant pel qui convingués.
I ara estàs treballant en algun projecte que pot acabar convertint-se en un tercer llibre?
Hi ha idees i hi ha inicis, però no el suficient com per extendre'm massa.
Doncs de moment toca presentar, donar a conèixer aquest El noi de l'autobús, editat per Edicions i Propostes Culturals Andana. Avui ens ho ha explicat la Isabel Ullate. Moltes gràcies, t'agraïm molt aquesta conversa avui al Penedès en Xarxa i que vagi molt bé, que tinguis molta sort.
Moltes gràcies a vosaltres també.
Penedès en Xarxa.
S'acaba el Penedès en Xarxa d'aquest divendres 8 de març, d'aquest Dia Internacional de les Dones, i no volem acomiadar-nos sense insistir en allò que dèiem a l'inici, quan hem arrencat aquest matí i al llarg de tota la setmana. És un dia, és una jornada, són uns dies que serveixen per denunciar totes les precarietats laborals, de violència i de drets que encara patim les dones. Que vagi molt i molt bé, bon cap de setmana i dilluns. Esperem retrobar-nos de 9 a 12.